Torno a tenir 17 anys i estic immersa en l'elaboració del meu treball de recerca i com que faig el batxillerat humanístic no tinc gaire clar sobre què fer-lo. Per què us faig aquesta introducció? Perquè avui parlarem de treballs de recerca i parlarem de ciència al batxillerat amb, com sempre, amb en Pere Guerra des de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Benvingut. I què em recomanaries que fes com a treball de recerca?
Ui, Mercè, ho tens molt difícil, eh? Mira, que depèn del que diguis, et faran tornar a primer i segon de batxiller, eh? Per fer el treball de recerca.
Home, a mi m'encantaria tornar a fer batxillerat, eh?
Oh, i tant.
I tornar a fer el treball de recerca, també, eh?
Amb el que sabem ara, tornar a batxillerat, sí. Bueno, seríem petits diables, eh?
Sí, m'encantaria. Ostres, a més, és que amb les eines que hi ha ara, perquè, és clar, jo recordo quan vaig fer el meu treball de recerca que no existien ni la meitat de les eines amb les quals estic treballant ara. Jo vaig fer un joc de taula basat en l'Odissea i, ostres, a nivell de disseny vaig dissenyar tot el tauler i m'hagués anat molt bé, per exemple, les eines de disseny que utilitzo avui en dia, no?
Realment, a mi personalment, els treballs de recerca m'encanten. És una cosa que només es fa a Catalunya, és una cosa molt nostra. Penso que està, em puc equivocar aquí, però crec que les últimes notícies apunten a que perdrà pes a l'hora d'avaluar els alumnes i pes relatiu amb les proves de selectivitat i amb altres coses, perquè se l'equipararà amb una assignatura. Mm. Llavors, perd una mica de pes relatiu. Ara mateix és un 10% de la nota final a l'hora de fer la carrera. I la veritat, a mi em va encantar i considero que és un exercici molt maco, molt saludable per als nanos, les noies que estan en època ja de saber que dedicar-se professionalment, perquè t'ensenya a espavilar-te.
Sí, el que passa és que potser jo tenia molt clar que volia fer periodisme, ja estava, bueno, des dels 14, que jo volia ser periodista, i vaig optar per no fer cap cosa relacionada amb el periodisme, perquè, bueno, poder per això, no? Perquè com que sabia cap on te volia anar, de dir, ara és la meva oportunitat de fer una altra cosa, no? I per això, com que la cultura clàssica m'interessava molt, de què el vas fer, Pere, el treball de recerca?
Jo el vaig fer d'energia nuclear, el vaig fer de fusió nuclear. Uau. De fusió nuclear. No té res a veure amb la fissió. Sí. La fissió es dedica a, diguéssim, a separar àtoms. La fusió es dedicaria a juntar-les. El procés natural de les estrelles. El Sol funciona amb les reaccions nuclears que hi ha en el cor del Sol es produeixen per fusió nuclear. L'hidrogen s'està fusionant, combinant per crear àtoms d'heli. I això és el que allibera una energia colossal. Llavors, jo, per desgràcia, ja fa més de 20 anys, diria.
Igual sí, que jo, doncs, perquè tenim més o menys la mateixa edat.
Sí, és una mica depriment pensar-ho, no? Però sí. Fa més de 20 anys que vaig fer aquest treball de recerca i ho venia com d'aquí 20 anys tindrem fusió nuclear segur, perquè a Karachi s'està construint el reactor ITER d'experimentació i això ja estarà fet.
I a més, una energia que no s'acabaria mai, no?
Una energia que no s'acabaria mai. En cas d'improbable accident, la contaminació duraria només 5 anys i és una energia que al final, si ho aconsegueixes i fiques àtoms d'aigua, perquè la gent no ens tingui, i fiques aigua dintre, àtoms d'hidrogen, i te treu energia gratis. Allò ha de ser impressionant.
Clar, llavors, cadascú podria tenir el seu productor d'energia, però segons el que necessiti, no? La podries autoproduir.
Realment, l'energia podria arribar a ser com dir, mira, no tinc accés a energia, com si tinc accés a aire, no? És a dir, al final pago perquè me fiquin el cablejat elèctric i ja l'energia és gairebé gratuïta i limitada. O sigui, aquesta és la promesa de la fusió nuclear. Una altra cosa és que s'hi arribi, en el sentit de que, bueno, els europeus ens ho hem pres amb calma, tot això, qui dia passa any empeny.
Bueno, hi ha uns interessos econòmics aquí,
sí,
molt,
no?
Molt
grans.
Sí,
i gent que cobra, i suposo que
i unes portes giratòries, no te n'oblidis.
Penso que comença a semblar-se una mica com la Sagrada Família, que això la Sagrada Família s'havia d'haver acabat fa 10 anys, no? I encara, i bueno, just a veure si tenim i ben aviat s'acaba. Amb la fusió nuclear s'ho han pres massa lentament. No, tenim una emergència climàtica a sobre i ens aniria molt bé tenir accés a la fusió nuclear per tenir un mix energètic completament descarbonitzat, electrificar l'economia, fer que la mobilitat passés, diguéssim, per fusió nuclear. Al final no va ser.
Clar, llavors la teva hipòtesi va ser, bueno, no ha sigut, no? La conclusió del teu treball.
La conclusió del meu treball és que té 20 anys i encara és actual. Mm-hmm. En el sentit de que hem fet massa poc i el més calent és a l'aigüera respecte a aquest tema. No obstant,
clar, sí, és interessant que els alumnes que ens puguin estar escoltant, que estiguin, com jo he dit al principi, no? Estic fent batxillerat i no sé quin treball fer, puguin dedicar-lo a la ciència, no? I per què és important dedicar el treball a la ciència?
Sí, sí, realment. Mira, en el cas dels alumnes que ens venen a visitar l'Observatori Astronòmic del Banyà, sí que t'he de dir que és força diferent en el sentit de que molts d'ells escullen treballar sobre... aprendre més sobre el treball que fem dels exoplanetes. I sí que el camp de la ciència dels exoplanetes ha avançat moltíssim des de que es va començar a parlar de fusió nuclear. És a dir, des de que es descobreixen els primers exoplanetes a mitjans de la dècada dels 90, fins ara n'hem trobat gairebé 6.000. Llavors hem après molt bé com fer-ho i tinc l'orgull de poder dir que hem participat en més de 22 descobriments d'exoplanetes nosaltres a l'Observatori del Banyà. I és clar, això és una cosa que motiva molt a l'estudiant que ens ve a trucar. Nosaltres no tenim un apartat web dient: vols fer el treball de recerca amb nosaltres? Una mica com a barrera. Com a barrera, perquè vull que la gent s'espavili. Jo no aniré darrere dels nanos i les noies
És que el treball de recerca és això, és això. Abans, és espavilar-te,
és
no?
Això. I a vegades em venen molt alumnes dient: bueno, i com es fa això tot? I, escolta'm, no t'ho donaré tot mastigaret. Clar, jo t'ho donaré les eines per pujar a la muntanya, però la muntanya hi puges tu. La muntanya de coneixement, I al final investiga. Mira, els tirs van per aquí.
Muntanya Real també.
Sí, Muntanya Real també. Real també. Hi ha una noia molt simpàtica, que aprofito per saludar, ja sabrà qui és, que me posava que, esclar, induïa pel treball que des de l'època de Galileo i de Copèrnic, no, en els seus temps, com si fossin contemporanis, de Copèrnic a Galileo passen 100 anys. No? I tot això és molt maco de fer-los una mica de sensei. Saps?
Això és xulo, d'ensenyar-los una mica, de guiar-los, no?
Sí, exactament. Els hi faig una mica de sensei, no? Els guiem, ja que estem a la ciència ferica també. Els guiem i els hi donem
les
eines.
El seu mestre Yoda.
Sí, sí, i a vegades puc ser contundent, com a mestre Yoda.
I també parles al revés?
A vegades ho faig, a vegades ho he fet. A vegades ho he fet.
I això s'ho deu passar superbé.
Sí. Teníem una... recordo molt de carinyo un treball de recerca d'un noi a qui no nombraré, però també es sentirà com al·ludit. Comença per M i acaba per I, el seu nom. I el tio va fer una pràctica meravellosa, en el sentit de que es va dedicar a detectar planetes fora del sistema solar, fer ell la pròpia detecció. En aquella època amb l'observatori ho permetíem, ara no ho permetem, però en aquella època ho permetíem, feia ell la pròpia detecció i publicar la seva ciència per la seva banda i posar-se en el portat. Va fer una pràctica meravellosa. Després me va fer un escrit horrorós i li van posar un 8. La pràctica meravellosa, poder de les millors que s'han fet. Recordo aquells temps amb molt de carinyo, però jo li feia de mestre Yoda.
Clar, però és que pot ser molt bo amb la pràctica, però a la vegada, però després a l'hora d'expressar-ho, no, que deies tu, no?
Sí.
Escrit,
sí.
Costa molt. Clar, no podem ser un Da Vinci, per exemple, que Da Vinci ho tocava tot i era un artista amb tot. Clar, llavors potser... per això podem reivindicar també el treball en equip. També es podien fer treballs de recerca en equip, no?
Podríem. La veritat és que la ciència és un exemple en què si vingués Newton ara, segurament podria fer ciència pel seu compte. I no se m'acut ningú altre de la història de la humanitat que avui dia pugui fer ciència pel seu compte. En el sentit de que la ciència es fa col·laborativament. Mm. Perquè tot és tan complexa que s'ha de fer amb equip. I això és important també, perquè m'han vingut, no amb treballs de recerca, però m'han vingut també gent d'estudiants de primer, segon, tercer de carrera a convalidar crèdits a l'Observatori del Banyà de Física. Perquè al final nosaltres fem fotometria diferencial i això, bueno, doncs és ciència aplicada. Aplicada a l'observació i detecció d'exoplanetes i d'estrelles variables. I m'han vingut gent que són molt bons teòricament, que són capaços de deduir coses fantàstiques, però que el treball en equip...
És que és difícil també treballar en equip, si no t'ho han ensenyat o no ho has practicat.
El que intentem precisament és que tot això sigui més que una ensenyança de coneixements per a la gent que ens ve, també un procés de creixement personal. M'interessa menys diguéssim, que m'hagin ficat la fórmula fins a l'última coma del resultat final. M'interessa més que hagin après el procés de com em cambusso a internet, com extrec informació, això, com relaciono això amb aquest tema i com ho poso tot de forma escrita amb una redacció que sigui que sigui amena, que sigui fàcil d'entendre, que pugui saber comunicar el que he après, perquè això sol ser senyal de que ho he après bé.
Clar, i té a veure amb saber-se expressar. Quin nivell de ciència tenim? Perquè, clar, això també que nanos es vulguin dedicar o vulguin fer el seu treball de recerca, com ens donen llibertat, jo deia, no? Jo no vaig voler dedicar-lo a allò que volia acabar estudiant després, però et vull dir que pots estar fent ciències i voler fer un treball de recerca de lletres o al revés. Hi ha bon nivell, la gent li agrada la ciència i a més se li dona bé.
Realment, tinc una mica una informació sesgada, perquè qui me ve amb el treball de recerca ja...
Clar, hi ha gent potent, no?
Selecciono una mica, també. Hi ha anys que me venen fins a 8 o 10 treballs de recerca i selecciono una mica. La que et ve l'estudiant dient es queda fer el treball de recerca i te comunica, que posa en contacte amb tu en setembre i el treball s'entrega el mes que ve, doncs li dic adéu. Adéu. Ara, la que te venen mig any o un any abans, dient, mira, m'interessa fer el treball de recerca, dic, bueno, parlem-ne, s'entendre-nos. Al final és una cosa que faig gràcies a amore, no? És a dir, és completament gratuït per l'estudiant i perquè m'agrada fer-ho. A mi, normalment, quan ja arriben a mi, ja ha passat un filtre, si solen ser gent bona i bons estudiants i aplicats i tot. No obstant, sí que en general noto una davallada en el nivell de ciència respecte al que jo estudiava, que ja estàvem davallada respecte a l'època de Bup i Cou. Compte. Perquè, mira, ho hem dit en diversos podcasts. Uh-huh. Com a societat depenem tant de la tecnologia, de l'electricitat, de la ciència. Després tot s'apaga i ningú sap per què hi ha l'apagada. Necessitem formar millor la gent. Potser determinats polítics voldríem que fossin com ovelletes, eh? Però això es combat amb coneixement i es combat amb decisions informades a l'hora de votar i es combat també amb decisions informades a l'hora de decidir quin mix energètic volem. I a molts altres àmbits.
I saber-nos qüestionar les coses i no creure'ns-ho tot, també, no? És a dir, tu em dius una cosa i jo, ostres, doncs no ho sé. O potser m'arriba una informació, no sé, que Neptú està a Àries i jo penso, ostres, això és veritat, no? Vaig a trucar a un expert, va, truco a en Pere perquè saber buscar les fonts i saber contrastar.
Exactament, això passa amb ciència, estic segur que també en l'àmbit social passa, perquè ensenyar, per exemple, classe d'història és una mica... Compte, perquè és una mica una manera de fer política.
I tant.
En el sentit de que jo encara no sé si el nom oficial... Ara és per fer-te crear polèmica i crear visites.
Vinga,
eh?
Va.
Però jo no sé si encara el nom oficial de la corona d'Aragó era la corona catalano-aragonesa, la corona d'Aragó, si s'ha de dir que érem el Principat de Catalunya, si no s'ha de dir... Vull dir, compte, també, perquè inclús en els temaris del llibre d'història, ostres, des de Vicenç Vives, que per mi és l'objectivitat com a historiador i la clarividència... fins al llibre d'història, el que t'arriben a tu, compte. No? I en el sentit que has de tenir... Això no vull dir que la gent hagi d'anar amb papers de plata i creient-se totes les teories de la conspiració i els vídeos de YouTube que hi han, perquè al final acabarem creient que la Terra és plana. El que hem de saber aprendre és com extreure el coneixement, com destilar el fake news del que és realment un coneixement verdader, i evidentment hem de poder tenir a les classes un entorn segur en què no hi hagi criminals amb navalla, perquè ara, vull dir, m'ha passat a l'observador, és a dir, ha vingut alguna classe de determinat centre escolar que déu-n'hi-do. Per sort, és l'anècdota, no? Però el que vull dir és que els educadors, si és que estan en entorns segurs...
Poden ensenyar molt millor.
Puguin ensenyar molt millor i els hi puguin dotar de les eines de poder dir, escolta'm, fem... és a dir, mira, així és com es despeja un logaritme. I això és molt necessari.
No, i no
trobaràs...
pots explicar com es despeja un logaritme si tu, com a docent, no et sents segur o estàs per altres coses.
I està passant, potser, simplement, aquestes noies, aquests nois, en una època en què per què m'estan ensenyant això? Per què m'ensenyen números
perquè
imaginaris
i racionals?
Perquè
costa de veure, de l'aplicatiu.
Sí. Per què m'ensenyen números imaginaris i racionals? Per què m'ensenyen l'escala logarítmica? Doncs mira, el control de so que tens aquí a la taula de mescles és logarítmic. I, a més, els decibels no són escala lineal. I és que, a més, no entendràs per què va caure tota la xarxa elèctrica si no saps, diguéssim, com funciona la reactiva. I per això necessites la matemàtica que t'ensenyen.
I jo crec que una altra cosa que també és molt important, saber preguntar i qüestionar-te, perquè... Si dones les coses per fetes, no ho sé, però no vull saber, doncs no avançaràs mai.
I tant. La sort que he tingut amb els alumnes que m'han vingut a fer el treball de recerca és que tots... s'ho qüestionen tot i són ments molt despertes. La veritat és que dels alumnes que m'han vingut, cap m'ha baixat del 8. Realment, lo normal és que m'atreguin un 9, una matrícula d'honor. Uh-huh. I hi ha un treball de les nebuloses, també... que és increïble. Després hi ha un treball que m'han fet d'exoplanetes de la Sibila Lloret, que aprofito per saludar-la, que és increïble, és una de les vares de medir que tenim a l'hora de valorar nosaltres mateixos el treball que ha fet l'alumne, no? I bé, hi ha gent molt bona. La qüestió és si com a societat els podrem retenir aquí, el talent no se'n vagi cap a fora, i sobretot, que es posin les piles tot el sistema educatiu i la classe política, perquè estem baixant de nivell, i això ho notem.
Doncs jo ja tinc clar de què el faria, si tornés a fer el treball de recerca, ara que estem parlant. I aniria cap a la ciència, va, sobre la història de la ciència. Mira com la ciència ha sigut perseguida en determinats moments. Això m'agradaria molt.
Doncs mira, si vols aprendre més de la història de la ciència, et colo la cunya publicitària. Vinga, perquè tenim un nou vídeo de la vida de Galileu Galilei a l'Observatori d'Albanyà, produït per el nostre estimat Pep Sala, que bueno, és un vídeo que ensenya la història de la persecució de la ciència. Galileu és el pare de la ciència moderna, per mi.
Pues apuntat queda pel meu treball de recerca, si l'acabo fent mai, quan torni a repetir batxillerat. Moltes gràcies, Pere. Fins la propera.
A tu.